Fenòmens naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda. Fenòmens naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la du Quima Parra. Parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenòmensnaturals.net i a iVoox. Ja sabeu que du dues os. Comencem? Un ou fecundat conté tota la informació per generar un individu complet. A mesura que el temps avança, les cèl·lules es divideixen, es diferencien i s'organitzen amb una precisió sorprenent. El temps actua com un rellotge biològic que coordina cada pas, des de la formació dels teixits fins a l'aparició dels òrgans, perquè el desenvolupament es desplegui de la manera ordenada i harmònica que correspon a cada espècie. Per conèixer com d'un ou es forma un individu i com és la seqüència en el procés, tenim amb nosaltres a Cristina Pujades. Hola, Cristina.
Hola, Cristina, bona tarda.
Bona tarda. Cristina Pujades es va llicenciar i doctorar en Biologia a la Universitat de Barcelona. Va fer un post a la Harvard Medical School als Estats Units. El 2002 va deixar una plaça a la Universitat Pierre et Marie Curie a París per venir a Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra amb un contracte Ramon y Cajal i ara n'és catedràtica a la mateixa universitat. Diu que li fascina la neurobiologia del desenvolupament, és a dir, estudiar com les cèl·lules es diferencien i s'organitzen en el temps i l'espai per formar un cervell funcional. Cristina, ens hauries de començar a explicar les coses pel principi, no? Per què el desenvolupament embrionari és clau per entendre la vida?
Bé, primer de tot, us voldria agrair haver-me convidat aquí, m'encanta. Moltíssimes gràcies. Una mica de més per compartir què és el que estem fent al laboratori, quins són els nostres interessos. Llavors, per què és important el desenvolupament embrionari? És molt senzill. És com intentar entendre com d'una cosa molt simple, que és una cèl·lula fecundada, el zigot, un ou fecundat, dona lloc amb un individu complet. És a dir, com passem d'algú senzill a tenir un individu amb tots els òrgans, els teixits ben organitzats, que són diferents, que estan coordinats, que estan connectats i ens permet viure. Llavors, per mi em sembla fascinant que aquest seqüència que té ordres de temps diferents o magnituds de temps diferents en diferents espècies sigui sempre tan exitosa, no? Llavors, una mica...
Sí. Nosaltres som la prova.
Exacte, nosaltres som una de les proves. Llavors, bueno, entendre com es formen els organismes o com es formen els teixits, a mi té el valor de generar coneixement. Però també podem pensar que si entenem com es forma un teixit, si tenim problemes, és a dir, en el cas de segons quines enfermetats, nosaltres podrem ser capaços de generar teixits o òrgans en el laboratori que puguin ser implantats després en un humà. Això per tenir aquesta idea una mica d'una visió més antropocèntrica del que és la recerca, no?
D'això suposo que estem lluny de fer un òrgan. Fa no gaire van implantar un òrgan de porc.
Un xenotransplant, és sí. A dir, que implanten un òrgan d'una espècie diferent, de dues espècies diferents, és a dir, en aquest cas de porc en un humà. Sí, no, bueno, nosaltres sabem, per exemple, ja se sap fer pell, no? No és perfecte, però se sap fer pell. Sabem fer algunes coses. Clar, d'aquí a fer, a partir de les teves pròpies cèl·lules, per exemple, de la pell, que les portem a les cèl·lules mare pluripotents, induïdes, que després d'aquí siguem capaços de generar neurones dopaminèrgiques, que si les necessites quan tinguis una lesió cerebral te les puguin implantar i que funcionin, estem a anys llum. Bueno, no sé si anys llum, estem a molts anys d'això.
Sembla, no?
Sembla ser.
Esperem que no, però anem fent. Tornem a l'ou. Imaginem que tenim un ou, llavors comença a dividir-se, comencen a passar coses, però cada cosa ha de passar en el seu temps, perquè si no, no quadra al final, no? Com va desplegant aquesta seqüència d'avisos perquè l'embrió es vagi desenvolupant?
És a dir, el que sempre hem de pensar és que la idea de la natura és afegir complexitat a les coses simples. Per tant, tenim un embrió que és una sola cèl·lula, o l'embrió unicel·lular, que el que ha de fer primer de tot és dividir-se molt. Després, quan hagi arribat a un nombre determinat d'aquestes cèl·lules, seguirà uns processos de migració que seran aquells que posaran... I totes aquestes són cèl·lules més o menys mare, amb diferents graus de pluripotència.
Similars,
no?
Entre elles, vols dir?
Molt similars entre elles, en la seva capacitat del que donaran lloc. Però hi ha diferents entre elles perquè expressen gens diferents. Després, aquestes cèl·lules seguiran una sèrie de processos que es diuen migració cel·lular, és a dir, les cèl·lules es mouen, s'intercalen i tots aquests canvis el que fan és generar una forma, que és el procés de morfogènesi. I després les cèl·lules comencen a diferenciar i donen lloc als diferents tipus cel·lulars dels diferents teixits i, clar, llavors generes els diferents tipus de teixits que donaran lloc als òrgans. Per tant, i això ha d'estar molt ben coordinat. Un exemple molt senzill. Fixa't, si tu no generes, si les cèl·lules no es proliferen o no es divideixen conscientment, mai tindràs un òrgan de la mida que necessites. Per tant, primer has de tenir aquest procés que les cèl·lules es divideixin molt per tenir cert nombre i que llavors es comencin a diferenciar, perquè si no paressin de dividir-se, tindries un òrgan o molt més gran o tindries una sobreproliferació, que és una mica el que passa en els tumors. Per tant, tots aquests processos han d'estar coordinats.
I regulats.
I regulats en el temps. I, a més, regulats, sabem que estan regulats per al gen. Ara sabem també que hi ha un nou mecanisme que és la mecànica, no? O el que es diuen la mecanobiologia, que les forces cel·lulars també són una eina de regular moltes de les decisions cel·lulars. I, bueno, i llavors no? Tens altres tipus de... com les cèl·lules veïnes influencien en el que farà una pròpia cèl·lula, etc. No? Per tant, hi ha varis tipus de mecanismes perquè, en realitat, si ho pensem, clar, sobretot en els vertebrats, si nosaltres volem tenir èxit, no podem posar totes les regulacions en un sol gen, perquè si li passa alguna cosa a aquest gen, caput, no tenim res, no? Per tant, tens com moltes rodes de seguretat. Clar, en el cas de les mosca drosòfila, que també té un procés de desenvolupament similar, és a dir, els processos bàsics, clar, les estratègies, doncs potser no tenen tantes rodes de seguretat, no? Llavors, bueno, això és que també l'adaptació al medi, l'adaptació al tipus d'organisme del que es tracta, etc.
Clar, i un animal tan complex com nosaltres ho vol perquè és molt energètic, energia que s'inverteix.
Exacte.
Has parlat de la morfologia, que primer es divideix molt, i has donat una pinzellada sobre la morfologia. M'agradaria que és com es primera morfologia, és a dir, cap i cua, davant i darrere...
Jo he parlat de la morfogènesi, que és la generació de la forma. És a dir, l'ou fecundat acostuma a ser com una esfera, no? No tots els organismes, però molts organismes, és com una esfera. Llavors, tenim diverses coses. Una és com es genera el patró espaial, que és aquest que, malgrat no veiem cap diferència, ja sabem, o les cèl·lules ja saben, si han de donar lloc a cèl·lules de regions anteriors, és a dir, del cap o de regions posteriors més properes a la cua o de regions dorsals, que en el cas dels vertebrats és on està el sistema nerviós central, o de regions ventrals, que és on estan les vísceres, o si és esquerra o si és la dreta. Però això és el que anomenem regionalització espaial, que en anglès es diu patterning i és una mica difícil de traduir, perquè a vegades es diu com la formació del patró, però és com si ens imaginem un eix cartesià amb 3D i que cada cèl·lula respon amb unes coordenades. Les cèl·lules són capaces d'identificar això. I després generem la forma, que la forma vol dir doncs, que una extremitat, quan està, en el cas dels humans, amb un fetus, no és una extremitat en petit, sinó que primer és un monyó, després aquest monyó va creixent, després es formen els tres segments, un que té només un os, un segment que té dos ossos i un segment més distal que té molts ossos, i acaben formant-se els dígits, no? Llavors, aquesta és una mica la idea. Passem de coses simples, d'estructures simples, a adquirir formes complexes, i això és el procés de morfogènesi. I en el procés de morfogènesi, clar, us podeu imaginar que les cèl·lules no s'estan quietes, sinó que parlen molt entre elles, que s'intercalen, que migren, i clar, i tot això ha d'estar controlat per al gen, per les cèl·lules veïnes i per les forces, no? Perquè al canviar de forma canvien de força, no? Les cèl·lules s'intercalen i només fent que s'intercalin entre elles canvien la forma del teixit, només amb una cosa tan senzilla com aquesta, no? Què és el que controla això? És una gran pregunta. Hi ha molts grups que estan treballant amb...
Que bonic, no? Cada cop hi ha més biofísica en la biologia, no? Perquè estudien com passa una molècula per un porus o com pesa una...
Cada vegada la ciència és més intermulti transdisciplina. És a dir, la biologia ja no ens serveix, no tenim prou llenguatge i hem d'utilitzar llenguatge computacional per entendre el que estem veient dels resultats que obtenim. Tenim la biofísica, tenim la modelització matemàtica, tenim, ara estem parlant per poder entendre com es genera la morfogènesi, com, diguem, els teixits passen d'un estat sòlid a un estat líquid o d'un estat líquid a un estat sòlid.
Per exemple,
líquid més fluid, per exemple, amb la generació dels somites, que són els primordis, entre altres coses, de les vèrtebres, no? Llavors, són, diguem, estructures epitelialitzades, és a dir, són epitelis, són cèl·lules que estan en contacte entre elles, però que abans no ho estaven, no? És a dir, considera que passes un teixit amb propietats fluídiques amb un teixit amb propietats sòlides. Llavors, clar, per als físics és un xollo perquè han trobat un ninxo estupendo per aplicar les lleis físiques per entendre els fenòmens biològics. Per als biòlegs és fantàstic poder comptar amb aquests col·laboradors. Matemàtics, ja fa molts anys que tenim matemàtics que ens ajuden a fer model. Cada vegada, bueno, penso que ja no hi ha cap grau en biologia o en ciències biomèdiques on els estudiants ja no facin computació, i quan dic computació és programació a primer, perquè ja no pots viure sense saber Python, per exemple, no? Fins i tot, ara que tenim el ChatGPT o el DeepSeek o el que sigui, que t'ho poden escriure aquests
i
programes...
I si tu ho demanes, però ho has de saber preguntar.
Has de saber-ho preguntar, però ho pots saber preguntar. Has de saber, has d'entendre una mica. Per tant, a mi una de les coses que més m'agrada o que més em fascina, com tu diries amb les meves paraules, és veure que realment no hi ha compartiments estanc, que la ciència del segle XX no és la del segle XXI. El segle XXI ha de ser molt més col·laborativa, ha de ser molt més promíscua en el bon sentit de la paraula, és a dir, que ens barregem molt més, i clar, això són reptes perquè jo he d'aprendre a conversar amb físics per ser capaç d'explicar-los què és el que vull entendre.
La pregunta que t'estàs fent.
La pregunta i que ells puguin veure quin és, què m'estic preguntant, vaja, no?
Sí, sí, i ells amb els seus ulls intentar respondre amb les seves eines.
Exacte. Llavors aquí és una mica un repte aprendre a dialogar d'una manera diferent.
I tu, vosaltres, el teu grup, que en sou uns quants, després et demanarem qüestions més de recerca, però primer volíem saber de la recerca pròpiament dita, no? Tu treballes, estudieu el cervell. Com fas servir totes aquestes eines per estudiar el desenvolupament del cervell? Perquè primer ens has d'explicar que no estudies el cervell desenvolupat, sinó una fase prèvia, no?
Nosaltres el que ens interessa entendre és com es genera la diversitat neuronal. Per estudiar això, el que fem és utilitzem un model que és el model del peix-zebra, que és un model de vertebrats que ens permet fer moltíssims experiments d'imatge d'alta resolució, perquè ens interessa molt veure quin és el factor temps, i per tant podem fer pel·lícules, podem fer pertorbacions, podem editar el genoma. És un model fàcil d'alguna manera en la perquè et permet combinar moltes eines diferents. Treballem amb una part del cervell, que és el romboencèfal, que és el primordi del tronc cerebral. Per què? Primer, perquè el tronc cerebral és la part
Explica als nostres oients, que potser no entenen, quina part...
És la part més posterior del cervell, que té el cerebel, i és la que connecta la mèdula espinal, que és la que està dins de la columna vertebral, amb el cervell. És a dir, una part del cervell, però és la part més posterior. Què és interessant? És que controla funcions vitals per a l'organisme. És el que controla la respiració, el batec del cor, la innervació amb les vísceres, etc. Per tant, com que és essencial perquè nosaltres puguem sobreviure, està conservat al llarg de l'evolució en tots els vertebrats.
És a dir, no accepta frivolitats de proves de canvi.
No, exacte. És
de
a dir,
mutacions, em refereixo.
El que li passa al peix-zebra és molt similar al que passa als humans. En els humans, bueno, hi haurà unes regulacions una mica diferents, però realment és molt similar. Què passa? Que aquesta part del cervell que ocupa com un quart de tota la massa cerebral...
Del peix.
No, en qualsevol espècie...
Ah, sí? Nosaltres també?
Sí. És una, ocupa aproximadament un quart de tota la massa cerebral en l'adult. Té 62 en els humans, bilions de neurones. Per tant, té moltíssimes més neurones que la part anterior del cervell, que és l'escorça. Per tant, nosaltres pensem... I totes aquestes neurones es generen durant el desenvolupament embrionari. Per tant, és un model fantàstic per entendre com es genera la diversitat neuronal en l'embrió. Aquesta és la idea. No vol dir que sigui més sofisticat que l'escorça. El que passa és que l'escorça, les seves funcions es regulen d'una altra manera diferent, més amb les sinapsis, no amb el nombre de neurones diferents que tenen. Mentre que aquí el que és important és el nombre de neurones diferents que tens, perquè tens les neurones sensorials, que són aquelles que connecten els òrgans sensorials, que reben els estímuls externs, te'ls envien al teu cervell i tu respons en aquests estímuls. Tens després les neurones que controlen la respiració, les neurones que controlen el batec cardíac, les neurones que innerven les vísceres, és a dir, són molts tipus neuronals diferents, clar, per tant, necessita generar-ne moltes. Llavors, això és el que a nosaltres ens interessa. Creiem que és un bon model per estudiar aquesta pregunta, perquè cada model et permet estudiar una pregunta diferent. No hi ha un model bona fide que serveix per tot, no?
No, m'estranya que et fascini. És fantàstic. Llavors, d'aquest estudi que vosaltres feu, de totes aquestes neurones que seran diferents quan estigui ja desenvolupat el tronc del cervell, però el desenvolupament del rombocèfal, com acaben diferenciant-se o com comencen a diferenciar-se?
Nosaltres el que hem vist és que, atenent el tipus de neurones que són i atenent a l'origen de les seves cèl·lules mare, tenen temps diferents de diferenciació. I això ens sembla interessant perquè pensem que, d'alguna manera, el temps que nosaltres li diem al moment en el que neix la neurona determina, en certa manera, quin tipus de funció serà. Sembla una mica abstracte, ho és, ho entenc, però si ho pensem, també té la seva lògica, perquè nosaltres és una part del cervell que realment ha de ser activa molt ràpidament en l'embrió, ja, perquè si ha d'innervar el cor, ha de controlar el batec, etc.
Si no, no hi ha supervivència.
Exacte, necessites neurones que siguin funcionals molt ràpidament, no? Per tant, les primeres neurones que neixen probablement tindran uns, que és el que pensem, uns perfils d'activitat neuronal diferents de les que neixin més tard, no? Però, d'alguna manera, nosaltres ens agrada dir, atenent als resultats preliminars que tenim, és que tant és important per construir el circuit quines seran les connexions que tu fas, però també d'on vens, qui és la teva cèl·lula mare d'origen, on estava, per saber quin era el seu entorn i quin és el moment en el que es va diferenciar o que va néixer aquesta neurona. I el que sabem és que això és una cosa asincrònica. És a dir, les cèl·lules no estan totes i diuen 1, 2, 3, pumba, ens diferenciem. No.
Com funciona?
Bueno, hi ha diferents tipus, estem estudiant, no ho sabem, però en alguns casos...
O que intuïu.
Creiem que el temps està controlat per la posició on està, i també pensem que tenen alguna cosa a veure les forces mecàniques, que depèn de lo empaquetat que està el teixit, és a dir, si hi ha més o menys cèl·lules.
La densitat.
No? El que seria l'empaquetament, no tant el nombre de cèl·lules, sinó la manera en la que estan organitzades. I llavors, clar, aquestes forces el que poden és controlar que tu et mantinguis com a cèl·lula mare o que te'n vagis a la diferenciació, junt amb altres vies que ja hem identificat prèviament, que són vies bioquímiques implicades en la decisió de destí, coses així, eh? Però no és una cosa sola, és a dir, no només una qüestió dels gens. Els gens són executors...
És a dir, no és només bioquímic, perquè...
No és només bioquímic.
Del gen sortiria la proteïna, diguem, sortiria l'RNA i després la proteïna.
Bueno,
i això
gens...
seria bioquímic.
Sí, els gens són importants, però el comportament celular també. Clar, és difícil discernir quin és l'ou o quin és la gallina, perquè tu sempre en pots hi ha, però perquè les cèl·lules es puguin moure i intercalar-se, han de reorganitzar el seu citoesquelet. Es necessita la transcripció per això o no? O només reorganitzen les proteïnes del citoesquelet, que són aquelles que els hi permeten canviar de forma, que ja existeixen. No ho sé. Però vull dir que no és tan determinístic, tampoc, com a vegades pensem.
Que bonic. Esteu fent genètica molecular.
Sí, fem una mica de tot, com jo dic. Nosaltres, el meu grup en particular, tothom s'ha fet de tot. És a dir, hem de fer biologia de molecular, perquè fem molta edició de genomes per tenir, doncs, línies transgèniques que ens permeten veure les neurones motores en un color, les neurones excitatòries amb una altra, les neurones inhibitòries amb una altra, etc. Però això per nosaltres és una eina. Per nosaltres el que som molt forts és amb imatge d'alta resolució, és a dir, filmem què és el que fan les cèl·lules durant moltíssimes hores, cada 5 minuts mirem on està el nucli, la membrana cel·lular, quin és el destí d'aquesta cèl·lula, i després a través d'eines computacionals que ja existeixen o que bé les creem nosaltres, interroguem la història de cada una d'aquestes cèl·lules i quin és la, què és el que ha fet i quina ha estat la interacció amb les seves cèl·lules veïnes. I a partir de tota aquesta reconstrucció intentem inferir què és el que està passant. I llavors fem pertorbacions amb eines diferents, optogenètiques o, no sé, d'edició del genoma, etc. Clar, nosaltres, a mi m'agrada dir que tenim una visió holística perquè utilitzem moltes tecnologies diferents que són super sofisticades. Al segle XXI és impressionant el que es pot fer, i les integrem per poder respondre una pregunta biològica, que si no, amb una sola tècnica, en la meva opinió, és molt difícil de fer-ho.
I sobretot en el desenvolupament, que el temps és crucial, no? El que deies, el que ha de venir abans, el que ve després.
Clar, i sobretot el que hem vist és que les cèl·lules canvien de posició, és a dir, si nosaltres mirem a T0...
T0 vol dir temps zero.
El temps zero. Tenim una foto fixa d'aquesta part del cervell i veiem que les cèl·lules que expressen les cèl·lules progenitores, és a dir, com les cèl·lules mare que expressen un gen, estan en un lloc. I això ho mirem al cap d'unes hores i veiem que hi ha aquestes cèl·lules mare també que estan més o menys al mateix lloc. Però si en canvi fem una pel·lícula, veiem que aquesta, que en el TF, en el temps final, està en un lloc, no són pas les mateixes que estaven en aquest lloc al principi. Per què? Perquè les que estaven en aquest lloc al principi ja no són cèl·lules mare. Per tant, el que veiem és que les cèl·lules canvien de destí, canvien de lloc i, per tant, canvien de posició, canvien de veïna. Però això només ho podem saber si fem un continu, perquè si no, clar, és una foto fixa. Ah. Veus un ciclista que està aquí i el ciclista que està aquí. Com ha anat d'aquí a aquí? No ho sabem si no veiem què és el que ha fet, no?
Els últims temps, amb tota la millora de les tècniques de laboratori, de les tècniques informàtiques i de les tècniques d'imatge, a vosaltres us ha fet saltar cap amunt.
Les tècniques d'imatge són impressionants, és a dir, podem veure coses amb una resolució que mai s'havia pogut veure abans. Llavors, ja, clar, això dels microscopis del Ramón y Cajal, no?, que ell sabia mirar molt bé, malgrat els seus recursos eren molt limitats, les seves làmines són perfectament contemporànies. Són,
sí,
és fantàstic
dibuixos.
Veure com era capaç de mirar, perquè has de saber, perquè el Golgi va inventar la tècnica, però en canvi no va saber mirar. Per tant, no va poder identificar que les neurones eren entitats i que no era una trama, com creia,
sí, la retícula,
el senyor Golgi, no? Llavors, clar, ha sigut un salt sideral, perquè és enorme, i quàntic, perquè malgrat quàntic vulgui dir molt petit, és una cosa que sembla com petita, però que és una revolució enorme, no? Llavors, clar, ara podem veure coses que abans no hauríem pogut ni somiar, no?
Clar.
Però, clar, per poder interpretar totes les dades que generem, el nostre ull no és suficient. No podem estar mirant les pel·lícules així, davant de l'ordinador. Per tant, hem eines computacional que ens permeti poder seguir les cèl·lules, no?, durant tots els temps, i que uneixi la cèl·lula en el moment 0, en el moment 1, en el temps 3, etc, 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 per poder reconstruir què és el que fan. Clar, llavors això és un altre repte, no? Per això deia que és molt difícil fer biologia i no saber una mica de computació.
En quin moment considereu que s'acaba el procés que estudieu? Quan s'ha format aquest romboencèfal?
No.
Què vol dir?
De fet, nosaltres, jo sempre dic, i no, hi ha molta gent que diu així, que els bons projectes són aquells que et generen més preguntes, no?
Sí, llavors, sí, no vull dir el projecte, vull dir el procés.
El procés. No.
Quan es forma el primordi, has dit.
Sí, nosaltres treballem el primordi, però és un continu, és a dir, no hi ha un moment, o sigui, no és com l'anatomia que ens deia, aquest és aquest, blàstula és exactament això, i feien el dibuixet de l'embrió en aquest estadi. Clar, el saber mirar, el que et permet veure és que no hi ha un moment que s'acaba i un moment que comença. Això és una convenció d'alguna manera que hem utilitzat per dir la mòrula és aquell que té més de 32 cèl·lules, l'embrió que té més de 32 cèl·lules, o de 64, perquè ja ens costa més comptar, no?
Llavors què arribeu? Amb el peix? Nosaltres amb el cervell
arribem
desenvolupat?
No, nosaltres treballem fins a aquell moment en el que la majoria de les neurones ja s'han creat.
Això, és aquesta la pregunta.
Però no és que se li digui... És a dir,
sí, com ja ho entenc, que el nom el posem als humans.
Sí, és a dir, el rumboencèfal el que es diu és que és el primordi del tronc cerebral perquè és... passa durant l'embriogènesi. Llavors, clar, és un procés llarg i llavors doncs dius, no ho sé, fins a quin moment exacte es pot dir així. Doncs nosaltres, com que ens interessa, com deia abans, com es generen les diferents neurones, nosaltres treballem fins a que els estadis que utilitzem són aquells en els que gairebé hem exhaurit tots els progenitors.
Sí, això.
Que a diferència de la part més anterior del cervell, on s'ha vist que realment hi ha nínxols de cèl·lules mare adultes, en el tronc cerebral, és a dir, aquesta part del cervell que nosaltres treballem, no n'hi ha. És a dir, una vegada generat tots els circuits, no hi ha més neurogènesis.
Clar. Una altra part del cervell es desenvoluparà, no? La part anterior.
Bueno, es desenvolupa més o menys al mateix temps, el que passa és que la part anterior manté uns nínxols de cèl·lules mare en l'adult, sí. I en canvi aquesta sí. Part no. Sí. Per això cada òrgan té les seves especificitats i fins i tot dins d'un òrgan no es comporta exactament igual.
Cristina, parlaves del teu equip. M'agradaria fer una mica de referència a la forma de treballar de la recerca actual. Com és el teu equip? Quant gent el forma i com us dividiu el treball?
Bé, en el món de la recerca cada un, diguem, no hi ha una fórmula comuna. En el meu cas, jo tinc un equip petit i vull mantenir un equip petit, som entre 6 i 8, perquè penso que és com m'agrada fer la recerca. Uh-huh. És a dir, hi ha laboratoris que tenen 20 persones, etc. Però jo no, primer de tot, jo no dono l'abast amb 20 persones, això està claríssim. Per, diguem, a mi m'agrada discutir de la feina. Llavors, com està organitzat, amb uns quants són postdocs, és a dir, gent que ja ha fet la tesi i que ve a fer una estada postdoctoral amb mi, i altres són estudiants que estan fent la tesi, estudiants de doctorat. I després, de tant en tant, tenim estudiants de màster o estudiants de grau que venen un temps amb nosaltres o tenim visitants, etc. Llavors, depenent de quants n'hi hagi, doncs potser a finals d'any en serem 9 perquè tindrem uns visitants de Xina, un altre de França, etc. Quina és la idea? Nosaltres treballem cadascú... Jo no tinc cap persona estable. Sempre és un laboratori que es forma, es desfà i es torna a formar. I el que intento és que no se'n vagin tots de cop, perquè com que són molt bons, si em quedo sense tots ells de cop, a mi em dona alguna cosa. Llavors, que vagi més o menys escalonat. Llavors, cada un té un projecte, que d'alguna manera és el seu projecte independent, però que té algun punt de col·laboració amb el projecte d'un altre. Per tant, quina és la idea? Que tu pots desenvolupar un projecte sense patir, que tens un competidor, però que al mateix temps et realimentes una mica del projecte d'un altre, perquè si hi ha algú que no funciona en el teu projecte, que moltes vegades pot passar, sempre tens una via de sortida, i aquesta és la idea. Què passa? Que perquè això funcioni ens hem de portar molt bé tots, hem de ser molt generosos i hem de parlar molt, i aquesta és una mica la filosofia del meu grup. És a dir, tot s'ha de parlar, els conflictes també s'han de parlar. I llavors, perquè funcioni, la gent porta bé, és a dir, crec que una de les coses que he après és a captar gent que és molt millor que jo, i que a més és bona gent, i després tenim moltes reunions, o sigui, tenim les reunions de laboratori, que vol dir i els lab meetings, que són una vegada cada 2 setmanes i cadascú explica les seves coses, els problemes, les com ha avançat i ho discutim i som molt crítics, i tenim molts altres tipus de reunió que tenen un públic diferent i llavors a través de totes és com ens retroalimentem i sobretot hem de compartir molt, hem de parlar molt, li hem d'explicar la nostra feina a la major de gent possible
dins del grup.
Dins del grup i fora del grup, perquè també. Així d'alguna manera les visions, com jo dic, externa, aporta una mirada diferent a la nostra. És com quan s'incorpora algú que és molt jovenet. Clar que no sap res, és fantàstic, perquè et qüestiona coses que, clar, jo dic, jo ja estic molt esbiaixada, perquè he llegit molt. Llavors, a vegades són les idees fresques, en el bon sentit de la paraula,
sí, sí.
Mirades diferents, i que jo crec que això aporta.
Enriqueix.
Enriqueix. Però perquè, per això dic, jo, a mi m'agrada estar relativament present sense estar allà tot el dia, però de tant en tant necessito necessito titulars perquè si no em moro de ganes de saber què està passant, no? I però això s'ha de construir i hem de construir-ho entre tots.
Quan fa que l'estàs construint?
Jo fa molts anys construint el meu grup des de... Bueno, vaig començar un grup a França i llavors aquí, bueno, vaig aprendre...
El 2002 hem dit
el 2002,
que vas venir.
Així, i sí, i vaig aprendre... I he après molt dels meus errors, clar, perquè m'he equivocat sempre. Moltíssim.
A més de la recerca ocupar càrrec institucional, ara mateix estàs de vicerrectora.
Sí, estic de vicerrectora de recerca.
Quin paper té un vicerrector de recerca i quines fites poses tu particularment?
Bé, primer de tot, explico una mica. Penso que si un treballa en una institució pública, d'alguna manera, si tu creus en el públic, amb lo públic, t'has d'implicar una mica. Per això faig una mica de gestió, que ha de ser temporal també, perquè crec que un no s'ha d'eternitzar. Ara, com a vicerrectora de recerca, una de les meves tasques és entomar el repte d'aquesta transdisciplinaritat, és a dir, de trencar els silos, que ara no sé com es diu en català,
sí,
els sitges, aquests compartiments de humanitats, traducció, dret, ciències de la vida...
Els diferents, sí, els departaments.
O les disciplines, que no existeix. Això és una cosa ja fictícia ara, no? És a dir, els de traducció fan servir la intel·ligència artificial. És a dir, és que ja no hi ha... Aquestes fronteres s'han de difuminar. Llavors, una de les meus reptes és aquest, dins de la mateixa universitat, amb tres campus diferents, el que és complicat, professionalitzar una mica alguns dels àmbits, entenent en professionalitzar que és que hi ha serveis que s'han de donar, de càlcul, etc, a canvi, amb bones tarifes, és a dir, ja no es dona res, és a dir, tenim projectes que hem guanyat de manera competitiva, no? Que et permet doncs, pagar uns serveis científico-tècnics. Per què? Perquè no té sentit que cada un es contracti un estadístic quan hi hagi un servei que et pot donar recolzament estadístic que serà molt millor que 10 microestadístics, no? Per dir-ho d'alguna manera,
sí,
o un servei de computació científica, o el que sigui, els serveis científico-tècnics. Crec que això és una de les coses importants. Una altra cosa molt important és som una universitat intensiva en recerca perquè s'ha fet molt bé la captació de talent, per tant, estem morint d'èxit i això el que està és apretant les costures del servei de recerca que ens dona recolzament a l'hora de demanar projectes i a l'hora de justificar-los econòmicament, no? Hem de posar múscul perquè, bueno, perquè això està sota tensió, clar, créixer i ser molt bons comporta que el sistema s'ha de millorar, no? I després, diguem, l'àmbit de la política de ciència oberta, que no implica només publicar en obert, sinó que implica posar les dades en obert, posar el codi en obert, però sobretot en repositoris que després algú pugui fer servir, perquè si jo ho poso en un repositori que ningú és capaç de veure'l i ningú cura aquestes dades,
no
ningú ho podrà fer servir. Per tant, això és un repte. Per què? Perquè és un repte a nivell mundial, que hi ha moltes dades, les dades són enormes. En el meu món, doncs, les dades genòmiques són molt fàcils de posar-les en repositoris perquè hi ha repositoris.
Ja hi són, sí.
Ja hi són, però les dades d'imatge no. Llavors, com posem les dades d'imatge, saps? Llavors, totes aquestes coses, com ens inventem? Ara volem publicar un article. Tenim tantes dades que nosaltres no les podrem explotar. I estàvem dient, bueno, potser podem muntar un repositori que tothom que vulgui utilitzi aquestes dades per mirar-lo seu. Però això el que implica és algo que nosaltres tampoc sabem fer molt bé, no? Llavors, com solucionem tots aquests problemes en tots els àmbits? Doncs aquests són alguns dels reptes amb els que estem treballant.
Dues preguntes més, perquè se'ns acaba el temps. Però la següent, inevitablement, no me'n puc estar, és de parlar de l'estar en un món que ara no, però en el seu moment era més masculí, com a dona, com t'hi has trobat al llarg del temps? Ha canviat?
Ha canviat molt. De fet, ni jo n'era conscient de que era un món tan masculí. Clar, ara ho penso i dic, sí, és veritat, jo quan vaig fer la tesi no hi havia gairebé cap persona, cap dona que fos cap de grup. Quan vaig fer el primer postdoc no hi havia gairebé cap dona que fos cap de grup. Quan vaig fer un segon postdoc, el mateix. Ara, afortunadament, hem canviat, però segueix havent un percentatge de catedràtiques molt més baix que de catedràtics, quan tots sabem que som igual de bones que els catedràtics, que els homes. Per tant, el biaix segueix existint. Ha canviat molt, molt i jo crec que té a veure també amb la incorporació de les dones al lideratge, que es lidera diferent. I això és interessant en el sentit que l'altre dia estava parlant amb un noi molt jove i m'explicava amb un món completament diferent, eh? I em deia que li semblava que la jefa del lloc on ell està fent pràctiques en un estudi d'arquitectura, que era raro que tingués aquell càrrec perquè cada vegada que prenia una decisió demanava molt l'opinió de la gent i de la gent jove. I dic, bueno, i no t'has plantejat que és una manera diferent de liderar? I em diu, ostres, és veritat.
Ell que voldria? Algú que manés?
No, no voldria, però és que no coneix res més.
Yeah.
Llavors, clar, algú de 21 anys que encara té aquesta imatge, per què? Perquè és el que hem estat veient en aquests mons, no? En la ciència igual.
Sí, sí.
Llavors, bueno, jo penso que això és un repte, intentar entendre que un o una i un també pot liderar diferent i que això està bé. Jo crec que coneixeràs molt bé, no? La famosa frase de la Lynn Margulis, no? Col·laborar per competir millor, és una cosa que es pot aplicar i que en el món de la ciència està canviant molt lentament, malgrat ningú vulgui reconèixer-ho, però les dades ens indiquen que està canviant encara molt, molt lentament.
Doncs a veure si li dona una empenta amb els recursos que estan força asseguts, com promoure la participació de dones en llocs de lideratge.
Sí, sí.
L'última pregunta. Cristina, què et va portar a interessar-te per la neurobiologia del desenvolupament?
Doncs mira, jo vaig començar la tesi treballant amb regeneració del teixit hepàtic i el paper que tenia les adhesions entre les cèl·lules. I després me'n vaig a fer un postdoc en un lloc molt bo, als Estats Units, i estant en un dels centres millors del món, em va semblar, estudiant també com funcionava els mecanismes d'adhesió celular, em va semblar que era una recerca, per mi, una mica reduccionista. Jo necessitava algo una mica més ampli, i això t'ho proveeix la biologia del desenvolupament, perquè, com deia abans, i alguns dels meus col·legues riurien o somriurien, és una necessitat, són conceptes més abstractes i el que vols entendre és com funciona el sistema més que entendre l'última molècula que intervé. Llavors, bueno, mirant com feia aquest salt mortal i també de continent, vaig trobar un grup a França que m'agradava molt el que feien, que era precisament estudiaven el desenvolupament del sistema nerviós central i aquí és on vaig entrar i una mica com entendre com passem de la molècula de DNA a tenir un organisme sencer, no? Doncs aquesta és una mica la pregunta.
Com ens fem cadascú de nosaltres. Doncs moltes gràcies, Cristina Pujades. Hem après moltíssim. Ens hem quedat amb aquesta abstracció també, amb moltes qüestions al cap per acabar de pair. Gràcies per haver vingut i fins a la pròxima. Als nostres oients també els hi diem adeu fins aquí a dues setmanes. Ja sabeu que ens trobareu a la plataforma iVoox amb dues os i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra, a la taula de Cristina Junyent, qui us parla. Adeu.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Fenomen.